Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real, dijous a partir de les 6 i mitja de la vesprada, Eibar Vila-real. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió.
Partit patrocinat per Alovagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mater Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Clínica Doctora Encarna Sorribes, Construcciones Plamel, Cristaleria Broc, Daswell Auto, The Fuser Fin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Grúas Tomás, Hotel Cercotel Plana Park, Caquín Moda Joven, Marc Salomé, Marzán, Malcorrenta, Car, McDonald's, Multiópticas, Ocasión Plus, Óptica Vila-real, Pizzería Luciola, Real Export, Sempre Rapid, Serigrafías Libra, Serteca, Servilim, Season Red, Talleres Agripesa, Tecno Vila-real y Tot Descans. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
La pilota roda!
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, fent-los companyia fins les dues en molts convidats que de seguida repassem i presentem. Convidats en clau política en aquesta setmana ja prèvia a les eleccions del 10 de novembre. Avui rebrem a tres caps de llista de diferents partits per Castelló al Congrés dels Diputats. Ens visitarà d'ací uns minuts Sandra Julià des de Ciutadans. També parlarem amb Alberto Asarta de Vox. I també a la segona part del programa tindrem a Marta Sorlí des d'aquesta coalició Més Compromís. Doncs bé, a més parlarem de temes d'actualitat nacional i també temes d'interès, però en tindrem altres assumptes. També avui parlarem de tradicions. L'altre dia ja vam fer un apunt de quin és el dispositiu que ha previst el consistori de Vila-real per aquesta jornada de Tots Sants. Però avui en tradicions parlarem una miqueta més enllà d'aquest dispositiu, d'aquesta jornada, de què significa els homenatges que també fa el consistori. Així que a l'espai de tradicions avui rebrem a la regidora de l'àrea, a Noelia Samblas, i també a la responsable del cementeri, Rosario Royo. I també parlarem avui respecte una iniciativa que s'està engegant des de Caixa Rural. Fa només uns dies es va inaugurar una mostra que recorre el segle de vida de la entitat i de la cooperativa catòlico-agrària. Doncs bé, també volen implicar els més joves, als escolars, i en aquest cas han llançat una proposta interessant, especialment si estan pensant en fer alguna experiència escolar, alguna eixida, alguna escapada o el viatge de final de curs. És un concurs de vídeos, així que ens donarà més detalls d'aquesta iniciativa el representant i president de Caixa Rural, Enric Portales. Doncs bé, aquests els convidats. També repassarem actualitat provincial i local de forma breu, perquè avui tenim molts convidats i moltes veus que escoltar. Així que també, sense més, anem a mirar quina és aquesta previsió meteorològica per a la jornada d'avui. Això sí, incidint en que continua confirmant-se o no varia aquesta previsió per a dissabte. Dissabte, a priori, el 2 de novembre, augment destacat de les temperatures, especialment de les màximes. Podem arribar dissabte als 28 graus, unes temperatures, uns termòmetres més propis de l'estiu que d'aquesta estació en la que estem, de la tardor. Però bé, ens quedem avui. Els termòmetres estaran entre els 14 de mínima, els 25 de màxima. Pot haver algun núvol, a hores d'ara no sembla que hi hagi molta cosa, però no hi haurà precipitacions. Doncs bé, aquesta és la previsió. Demà un pronòstic semblant. Poden augmentar de forma mínima les temperatures més baixes, arriben als 16 i màximes que es mantenen en torn als 25. Doncs bé, també he fet aquest apunt meteorològic, és moment de repassar molt ràpidament de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter
Doncs s'està parlant, per exemple, de tecnologia. En aquest cas, una proposta de Nintendo ha llançat al mercat la Ring Fit Adventure. En aquest cas és doncs, un dispositiu per a controlar l'activitat física. Doncs n'hi ha molts i sembla que és això. Se pot passar una estona entretinguda amb aquesta consola i també practicar una miqueta d'esport i que això estigui tot controlat, sembla. Doncs bé, aquesta és una de les temàtiques que ocupa una posició elevada, però en tenim altres temes també destacats. En aquest cas, per exemple, és tendència Miguel Hernández, que va néixer tal dia com avui a Orihuela en 1910 i per tal de recordar la seva figura, doncs molts dels seus versos, els versos d'aquest poeta que va néixer, com dèiem, una jornada com la d'avui, un, estava jo mirant ara perquè no sé ni en quin dia estic, 30 d'octubre, però de 1910. Es parla també de Major Oreja perquè sembla que s'ha despenjat en unes declaracions. L'exministre popular Jaime Major Oreja ha dit que el procés és resultat d'un pacte entre Zapatero, ETA i Esquerra Republicana per Catalunya. Doncs bé, aquestes paraules que no han deixat indiferent a ningú, o almenys no han deixat indiferent a molta gent, i per això s'estan donant tot tipus de comentaris i la gent que diu que si no havien sigut altres els responsables. Bé, doncs també la polèmica servida respecte a tot allò que afecte a Catalunya. En tenim més relacionat en aquest assumpte, el tsunami democràtic, també parla d'això, no? De quins podrien ser els motius que han portat a la situació catalana. Així que s'està parlant, no? També sota aquestes declaracions de Major Oreja amb l'etiqueta tsunami democràtic. Més política, PSOE i Podemos. Una campanya opaca d'anuncis a Facebook i cartells promou l'abstenció entre votants de Partit Socialista i Podem. Els missatges es difonen des d'una pàgina de recent creació i que sembla ser de recolzament a Errejón, però des de la formació que encapçala des de Más País neguen qualsevol tipus de vinculació. És una informació que, per exemple, arreplegava aquest matí el diario.es. I també altre record, perquè avui es complissin 81 anys del dia en què la gent va pensar que arribaven els extraterrestres. Un 30 d'octubre de 1938 el pànic es va apoderar de molts ciutadans de Nova York i Nova Jersey perquè van creure que els invadien els extraterrestres. En realitat es tractava d'una dramatització d'Orson Welles del llibre La guerra de los mundos per a ràdio. Així que, òbviament, ara la gent tindria altres recursos, no?, per a comprovar si això era veritat o no, però la força i la similitud que li donaven, no?, la versemblança que li donaven els oients al que succeïa en la ràdio. I també es parla de el Constitucional, en aquest cas, perquè avala l'acomiadament per baixa laboral, tot i que aquesta estiga justificada. Segons se repleguen els diaris nacionals, a partir d'ara l'acomiadament objectiu d'un treballador que falte el 20% o més de dies laborals al treball de forma justificada durant dos mesos serà legal. Així que doncs hi ha gent que ja considera que s'està criminalitzant els treballadors que estiguen malalts i tot tipus de comentaris al respecte. Doncs bé, aquests els principals temes que trobem avui a les xarxes socials. Anem a fer una xicoteta pausa, de seguida convidats a la 92.2.
Recorre la història de Caixa Rural Vila-real des dels seus inicis a l'actualitat. Fins al 10 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria, de dilluns a dissabte de 5:30 a 8:30 de la vesprada. I si vols aprofundir més en aquest segle de vida, pots fer una visita guiada els dies 30 d'octubre i 13 de novembre. Sols has d'inscriure't a www.fundacioncaixarural.org. Caixa Rural Vila-real, 100 anys amb tu. ¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico-Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica Doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher.
Y para la próxima noche de Halloween, disfruta de un menú terroríficamente delicioso.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Villarreal, cridant al 696-08-56-90 o també a www.vinosmanrique.es.
Llega el invierno. Y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina. Hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua. Facilita la puesta en marcha en primavera. Y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca. Especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Villarreal.
¡Oh, no! ¡Otra vez el invierno y el frío!
¿Frío? En Big Mat tenemos las soluciones más inteligentes, ecológicas y rentables para hacer más cálido y confortable cada rincón de tu casa. Lo último en calefacciones, estufas de gas, de leña, de pelé, de todas las potencias y con unos precios que congelarán tu factura de la luz. Además, te la financiamos, te la llevamos y te la instalamos.
Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¡Qué harto estoy de intentar vender mi coche y que me tomen el pelo! ¿Que si te pagamos un 30%, que si mi coche se subasta y yo necesito el dinero ya?
¿Pero dónde has ido?
¡Ve a Ocasión Plus! ¡Nadie paga más por tu coche! ¡Qué fácil y qué rápido! En solo 30 minutos he vendido mi coche y me han pagado en el acto.
Acude al líder, acude a Ocasión Plus. En Castellón, abierto sábado, mañana y tarde, en la calle Sierra de Irta número 1, también en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
Halloween en McDonald's. Ven ya y verás cómo hemos decorado nuestros restaurantes. Y el 31 de octubre, si vienes disfrazado por la compra de tu menú o Happy Meal, te haremos un regalito. McDonald's Villarreal y en Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón. McDonald's, despierta tu sonrisa.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520-0654.
Una vegadita més, tenim amb nosaltres Sandra Julià.
Hola, bon dia.
Bon dia, Sandra. Sabem que és diputada, bueno, això espera sobretot Sandra, ser diputada nacional per Castelló, representant a Ciutadans. Sandra, després parlarem de tot lo que, de lo que s'ha fet esta setmana en els distints pobles que has anat, les distintes conversacions que has tingut i tot el que heu treballat, que sí que has treballat molt, perquè vos he seguit en les xarxes. Però antes m'agradaria que me donés la teva opinió sobre un fet que va ocórrer ahir. Veuràs, vosaltres ahir estem en directe i mos diuen que Ximo Puig ve així a, pues bueno, a inaugurar una ronda i demés, i estava inaugurant la ronda i salta la notícia de... que està citat a declarar Rubén Trezano, director general de Polítiques Lingüístiques, i l'empresari Francis Puig, germà del president Ximo Puig, qui representa a les empreses que han rebut les ajudes a la productora Mas Munt i Comunicació dels Ports. Aquestes dues empreses han rebut un total de 600.000 euros.
Bueno, lo que este ment así es que els xiringuitos no s'acaben. Que al final el amiguisme, el enchufisme seguís estant maniquí mane. Ho hem passat antes en el Partit Popular, ara ho estem passant en el Tripartito, en el Botànic, en PSOE Compromís. Seguixen a la mateixa, o sea, no s'acaba mai. I ja està bé que fa falta un pacte d'estat de regeneració democràtica, perquè això és burlar-se de la gent. En quant a Ximo Puig, jo crec que diria de fer-se un mirar, perquè fa una setmana, tan apenes, Ciudadanos des de les Corts van presentar una comissió d'investigació per les accions que tenia Ximo Puig en aquestes empreses, i ens vam quedar a soles en el sentit que aquesta comissió se van ficar en contra i no ha anat endavant. Per què? Perquè ja sabia que anàvem darrere d'ell i que no li interessava que l'investigàrem. Maldita la gràcia, dient-ho aixina, esta setmana ens enterem que ja el seu germà ha sigut imputat. Per tant, una, la falta d'ètica i la falta de moral d'enxufar i de donar diners públics a qui tu vulguis, i això no funciona aixina. I una altra és la falta d'ètica també que n'hi ha en quan han comprat la majoria de cadenes d'informació de la nostra província per a fer-se ells propaganda electoral. Entonces estem abocant a una dictatura d'informació en el sentit de que clar, si els accionistes majoritaris són del PSOE o són afins al PSOE i compren totes les empreses que n'hi ha d'informació, la informació no va ser tan independent com deuria. Per tant, n'hi ha que estar darrere d'aquest cas, perquè a vosaltres mateixa com a periodistes vos interessa, la informació té que ser lliure i no pot ser un monopoli on se li puga obligar a un professional a dir lo que el de dalt li puga.
En aquest cas, ja està on jo sé, ningú polític pot tindre accions en ningú mitjà de comunicació.
No se pot, i a més no se pot ser majoritari, tampoc. I des de luego no se poden agarrar totes les associacions que en teoria estan fetes per apoyar la nostra llengua i les nostres tradicions per a encobrir un gasto de diners que van destinats a fins personals d'uns i d'altres. Jo crec que estan gastant totes les associacions que haurien de ser independents, haurien de ser educatives i culturals i estan amagant ahí diners per apoyar l'independentisme, per apoyar el 3% de Catalunya i per apoyar els xiringuitos que té muntat Ximo Puig en la Comunitat Valenciana.
I dit això, que ho has dit amb un to claret, i jo t'ho agraïsc per lo que el mitjà de comunicació ens afecta, i que vosaltres me pareix que no hauríem de permitir-lo, ja perquè d'alguna manera el periodisme és un és una professió molt digna i hauríem de ser tot el món el més independents possibles.
Per supuesto.
Te comento una altra notícia. La presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya diu que els atercats violents de Catalunya donen visibilitat al conflicte català a nivell internacional.
Bé, aquestes declaracions me pareixen una vergonya i una ofensa a tots els espanyols i a tota la gent que viu a Catalunya, a tots els nostres familiars i amics i veïns i companyeros que tenim. Jo crec que fomentar la violència de cara a l'exterior és un gran problema i la veritat és que no, és increïble. Que mos coneguen des de fora de l'exterior perquè estem pegant-nos uns contra altres, perquè no n'hi hagi ordre públic i perquè se creme totes les coses al carrer tots els dies, me pareix que és vergonyós. Jo crec que n'hi ha que fomentar Espanya. Espanya és un dels països de la Unió Europea millors dels que jo he conegut i he viscut per situació personal en més d'un. Tenim un país que si sapiguem fomentar-lo, si sapiguem exportar tot el que tenim, seríem pioners en cultura, en educació, en sanitat, en investigació i desenvolupament, en moltíssimes coses, i sobretot som els millors empresaris que n'hi ha en la majoria de la comunitat europea, però per culpa de quatre polítics que només miren el seu asiento i el seu interès, estan fent-nos pols la fama exterior i la fama interior de tots els espanyols, pràcticament.
Continuem. Ahir mos és el CIS. I en el CIS mos diu que Ciudadanos la tendència és a la baja i que, bueno, a tot cas podria sumar-li al PSOE, al Partit Socialista. Cal dir que, bueno, que este CIS se va fer entre el 21 de setembre i el 13 d'octubre i ja ahí lo dice.
Bueno, el CIS, no mos olvidem, que per desgràcia és una administració pública, hauria de ser independent i de moment qui mana d'aquesta administració pública és una persona que la fiquen a dit, el partit de govern que mana. Per lo tant, el senyor Tezanos, que no té ni els coneixements per a poder dur aquesta administració pública, perquè tenim grans professionals en Espanya que haurien de ser tots aquests puestos per al millor professional i millor currículum que tinguem i se fiquen a dit per la persona que mana, hauria de fer-se un mirar, perquè a veure, està gastant diners públics per a fer aquestes enquestes i dir lo que a tu te dona la gana, jo crec que no és lo normal. Jo les enquestes ja te dic que no les mire perquè visto lo visto me pareix un altre xiringuito que està muntat a favor de qui està manant. Per lo tant, les úniques enquestes vàlides són les del dia 10 de novembre, que és la decisió de la gent que vaig a votar. I jo espero que la gent sàpia reflexionar i veig que el que tenim damunt de la taula i el que tenim ara en molts puestos. Jo crec que la gent és molt intel·ligent, té molt de sentit comú, és molt responsable, molt més que alguns polítics, i per lo tant sabrà decidir qui és l'adequat per a poder governar aquest país.
I què li pareix que aquestes enquestes estiguen fetes finalitzades el 13 d'octubre i les traguen ahir, després de dos fets com els que han ocorrit, que ha sigut la sentència del procés i l'exhumació de Franco?
Bé, a ells no s'interessa perquè, a veure, ells han fet aquests dos usos, han fet, a veure, han deixat que la gent isca al carrer i tinga problemes de convivència després d'una sentència del procés que sabia que anava a eixir ara. Han volgut fer les eleccions després d'aquests dos successos i els ha eixit el tir per la culata, crec, perquè se pensaven que anaven a traure rèdit electoral i la gent, el que ens han ficat a tota la ciutadania és en un problema darrere d'un altre.
O sigui, vostè pensa que han hi hagut ara si fera la enquesta no eixiria tan favorable com la que...
Jo crec que, a veure, vento des de fora ja no des de política ni des del grup de Ciudadanos, crec que estan fent el ridícul i estan ficant-nos a tots en problemes de convivència que no hem tingut des de fa 40 anys. Jo crec que utilitzar a la gent, a la ciutadania, al sentiment que cada un puguem tindre depenent d'on siguem, a la convivència de la gent que té que anar a treballar, els problemes que de tallar carreteres, dels xiquets que tenen que anar a l'escola, a la universitat, que han intentat tancar-la també en estos dies, i al final els alumnes han sigut els que s'han ficat enfront. Jo crec que remenejar també lo de Franco ara a aquestes altures, jo tinc el mateix respecte a un bando o un altre, perquè així en esta província, per exemple, hem tingut gent que ha estat en un bando o un altre i n'hi ha que respectar a les víctimes de tots. Jo crec que això no és un tema per treure ara. Per supost n'hi hauria que solucionar-ho, però han tingut 40 anys per a solucionar-ho, no han volgut. I ho fan ara de males maneres, gastant diners exagerats que no feien falta i ficant a la gent una contra l'altra. Si ell se pensa que va guanyar les eleccions ficant a este país a la meitat en contra de l'altra, jo crec que no té la suficientment capacitat per a governar Espanya.
Fijes que el que ens ha passat en el bloque de dretes, segons esta enquesta, en l'Horquilla Alta diu que el PP tindrà 81 escons, Ciutadans 35 i Vox 21. Però que això no donarà la suma perquè se'n queden en 137, en l'Horquilla Alta. Per tant, aposten per una gran coalició on sempre situen el Partit Socialista i el Partit Popular. És dir, en l'Horquilla Baixa diuen que tindran 207, o sigui que per tant tornem a lo de sempre, que era lo bo, i en l'Horquilla Alta hi ha 231, estarien tots a favor. Però no li donen cabuda a ningú altre partit que no siga el Partit Socialista i el Partit Popular.
A veure, el bipartidisme ha estat establit durant 40 anys i jo, que he estat al Congrés i s'ha vist treballar diàriament, el que han fet ha sigut passar-se el mando d'uns als altres i col·locar-se uns i altres. Ara mane jo, te col·loques que tu no pots col·locar. Ara manes tu, per favor, col·loca'm a estos perquè puga seguir. Crec que el bipartidisme s'ha acabat. No s'han controlat un a l'altre. Fa falta una oposició que siga útil com nosaltres, que estiguem al mig, que puguem fer pactes d'estat, tant en una banda com en l'altra, que puguem controlar sobretot en què se gasten els diners a uns i altres, sense dur ninguna motxilla de corrupció darrere el llom. I el que sí que li dic a la gent és que quan ho té la majoria absoluta és un problema pel ciutadà, perquè al final no pots protestar. El que fa falta és que n'hi hagin partits, n'hi hagin diversos partits i que uns a l'altre se puguen controlar.
Perdó, a la col·lació del que m'està dient, pues mira, això és el que me fan arribar a mi. A mi me fan arribar i volen els nostres oients que li traslade el sentiment que tenen i la sensació de que no s'ha format govern perquè Albert Rivera no ha volgut.
No, és de veres. I me fartaré de repetir-ho les vegades que faig falta, perquè en abril, en maio, en les eleccions passades van ser en abril, en maio nosaltres vam a parlar amb ell, Albert Rivera, el nostre president, va anar a parlar en Pedro Sánchez, i li va ficar damunt de la taula els pactes d'estat que duem en programa. Li van ficar, nosaltres volem un pacte d'estat en sanitat, un pacte d'estat en regeneració democràtica, en educació, els pactos de Toledo n'hi ha que respetar-los per les pensions, molts pactes d'estat molt necessaris i algunes reformes que la legislació s'ha quedat antiquà, perquè tenim moltes lleis que són de 1978 i la societat ha avançat. Pedro Sánchez, el que únic que ens va contestar és que teníem que apoyar-lo gratuïtament, que ell no se comprometia absolutament a res nosaltres. Simplement, per su cara bonita, que li votarem que fora president de govern. No, això no es fan les coses. La segona vegada que se va parlar en ell, ens va dir que el seu soci preferent era Podemos, els partits independentistes i nacionalistes, per tant, nosaltres a què anem a parlar en ell? Si ell no vol parlar de reformes en este país.
Pues mire, la sensació que a mi me dona és que Espanya, majoritàriament, la sensació que me dona, jo no puc parlar per mi, jo parlo per les coses que m'arriben, és de centre, que veien Albert Rivera com una persona de centre, una persona d'alguna manera conciliadora i que mostraria un poc o un molt de el bipartidisme que teníem sempre així.
I seguim així, i som l'únic partit que ja t'he dit que som molt moderats i podem pactar reformes tant en un en el PP com en el PSOE.
Entonces el problema molt
trobem. El problema és que, a veure, per a poder pactar i fer pactes d'estat, necessitem que tots ens assentem a una taula. Si l'altra part no vol fer absolutament res, nosaltres no tenim majoria. Entonces, ojalá tinguérem, ojalá la gent mos done més capacitat de negociació i podrem apretar molt més.
Entonces,
però necessitem que ells també vulguin fer-lo.
Que el problema
no podem obligar-los.
És el president en funcions, Pedro Sánchez.
A veure, tot el que estem patint en este any des de que se va fer la moció de censura segur responsabilitat del president del govern. Si ell no vol pactar en Ciudadanos i no vol pactar les reformes que nosaltres duem, com llevar l'impost de l'impost
sí,
de successions,
com
vol
fer tot el món.
Clar, és que ell no vol pactar
tots
en ningú.
Tots els partits m'ho diuen.
Clar, és que ell no s'assenta a parlar en ningú. Ell te diu, metes que votar perquè sí. Metes que donar la teua abstenció o metes que votar que sí perquè jo tinc que ser president. Sí, perdona, jo votaré per desbloquejar això, però tu t'has d'assentar a treballar en nosaltres. T'has d'assentar i hem d'intentar arribar a un acord perquè les coses bones isquen endavant.
Val, doncs demanem el vot. Si el que realment des de Ciudadanos el que se vol és arribar a tindre prou força per a governar, explica-vos. Per què t'han de votar?
A veure, nosaltres i si m'ha guanyat, per supost. Si ens quedem en l'oposició, ficarem a treballar el nostre programa damunt de la taula i intentarem treure les mesures que veiem oportunes. Ciudadanos és un partit de centre on tot el món té cabuda i on tot el món se pot sumar. Salvo els extremos. Nosaltres sí que deixem clar que no anem a donar més concessions a independentistes, a nacionalistes i a populistes. Volem que la gent de classe mitja treballadora tinga els seus drets i les seues necessitats cobertes i no s'estan fent en aquest moment. Per tant, només recordar-li a la gent que va ser quan vam firmar la Constitució i vam començar aquesta democràcia en la que hem viscut tot molt bé, va ser un partit de centre que va ser capaç de ficar d'acord a una banda i a l'altra. Per tant, nosaltres som l'únic partit de centre en suficient capacitat per a poder ara mateix, en aquest moment, ficar d'acord a una banda i a l'altra i frenar els peus a independentistes i a nacionalistes que estan intentant trencar el nostre país. I la nostra democràcia, per supost.
Sí, això era el que s'esperava i el que se volia d'Albert Rivera, perquè la gent ara en aquest moment, o en la intenció de voto, perquè claro, lo de les enquestes és el que vostè m'ha dit, que és que, bueno, se ho creu hasta cert punt. Creu que la gent s'ha desil·lusionat, que no té la mateixa il·lusió a Albert Rivera?
A veure, jo el que crec és que la gent s'ha desil·lusionat de tots els polítics. Per què? Perquè han vist que en l'últim any hem estat en el Congrés, hem estat treballant, però no ha servit absolutament de res. I cada dia hi ha casos de corrupció i amiguismes, entonces la gent, i ho entenc perfectament perquè jo me vaig ficar en política perquè estava farta de veure que els meus diners es gastaven malament, que cada vegada sí n'hi havia menys empleo, que no se podia viure així, jo me'n vaig tindre que emigrar a un altre país també per a treballar. Per tant, estaves desencantat, no? Estàs dient, per què estan ahí? Però per què estan els polítics ahí cobrant i estan representant-me a mi? No me representen. El que vull dir-li a la gent és que si tota la gent moderà, tota la gent que creu en aquest país, en la democràcia, en el bo que tenim, no va a votar, els que és extremistes sí que aniran. I per tant, a la llarga serà un problema per a tots. Per tant, el que jo li dic a la gent és que, per favor, no se quede en casa, que exercite el seu dret d'anar a votar, que exercite el seu dret de donar la seva opinió i que siga la ciutadania qui elegisca a la persona més responsable per dur aquest país endavant.
Durant aquesta setmana de campanya, aquestes setmanes que portem, on has anat, a qui has visitat, per qui t'has interessat?
A veure, esta setmana, per exemple, hem fet reunió en Jusapol, Jucil, en les forces, en la Policia Nacional i en la Guàrdia Civil, perquè és de dret que tinguin una equiparació salarial conforme de humana. El que no pot ser és que la policia del País Basc, els Mossos d'Esquadra, la policia autonòmica de Catalunya, cobren moltíssim més que la policia estatal. Per tant, anem a seguir apoyant a la nostra Policia Nacional i Guàrdia Civil perquè són els que ens han de defendre de totes aquestes coses que estan passant. Ells fan la seva feina i els hem de respectar perquè és una feina important i una feina com una altra que ens fa falta a la ciutadania. Hem anat també de vesprà el dilluns, vam estar en el president de les cooperatives perquè així la solució d'intentar traure els cítrics i alguna part de la nostra agricultura és fent a través fomentant el cooperativisme. Uh-huh. Vam anar Toni Cantó en representació del nostre síndic de les Corts, uh-huh, en representació de la comunitat autònoma, jo com a candidata de nacional, i vam tindre també a Jordi Canyes, que és el nostre eurodiputat. Va vindre de Brussel·les a posta a esta província, uh-huh, a veure el problema que teníem dels cítrics, perquè és ell el que s'ha d'encarregar de ser el mediador en l'acord de Mercosur. Per tant, el que volíem és que parlara en la plataforma per la dignitat del llaurador, uh-huh, en les cooperatives, en el sector, en tots els sectors. Va vindre també Unió de Llauradors, alguns agricultors que, uh-huh, personals. Entonces, el que vam veure és que ell en situ verà el problema real que tenim així. No volem que ens donen res, volem que ens fiquen al mateix nivell. La igualtat de competir té que ser per a tots per igual, i per tant ell se va prendre molta nota, va entendre perfectament el problema que estem sofrint així, uh-huh, i va pelear perquè la competitivitat siga en igualtat de condicions tant per als espanyols com per a tercers països. També vam anar a una ganaderia perquè, clar, el nostre sector primari és molt important així i l'hem de fomentar perquè és algo que és la base d'esta província i no podem perdre-la. Uh-huh. I vam veure una granja de corders perquè
sí, hem vist algunes
fotos. Hem tingut així moltes granges, tant de corders com, uh-huh, de cerdos, com de conills, pareix que no, però també teníem moltes granges de conills. Érem,
se deuria
els
recuperar
tercers.
Tot això? És que dius, teníem... I...
Sí, teníem, perquè no s'ha invertit, no s'ha ajudat prou, no s'ha explicat quines ajudes europees o nacionals o autonòmiques poden accedir, per tant la gent al final ha anat abandonant i nosaltres anem a fomentar que el relevo generacional d'aquestes granges puga ser possible. Uh-huh. Anem a ajudar-los per a que siga menys burocràcia i sobretot que puguen tenir les ajudes necessàries per a poder subsistir. Perquè no només podem viure de les taulelleres, hem de viure de les taulelleres, del sector primari, del turisme, hem d'ampliar l'abanico i tindre feina durant tot l'any, no en certs moments. Per tant, hem anat en el nostre representant d'Europa i va ser ell el que va dur la veu cantant allí per a poder defendre els nostres interessos. També ahir, per exemple, vam anar a la presó d'Albocàsser. Uh-huh. Han hagut molts conflictes últimament. Hem vist... el director me va deixar entrar des de la presó. Vam veure tot el que s'està fent per els, la gent que està, uh-huh, en presó allí, perquè se puga rehabilitar i puga, uh-huh, eixir altra vegada i integrar-se des de la societat. I també vam estar en els sindicats perquè, uh-huh, clar, les presons ningú les veu, no mos fijem, la veritat, sabem que ne tenim dos, un en Castelló i un, uh-huh, en Albocàsser, però ningú mos fijem. I fan una faena molt important perquè si ells no funcionen podem tindre més problemes al carrer. Per, uh-huh, tant, n'hi ha poca gent que està treballant a les presons, n'hi ha poca gent que necessiten recursos. Necessiten recursos materials i recursos humà, uh-huh, per a poder seguir sent la seva faena. I des de luego també anem a apoyar que siguin autoritat dins de la presó, perquè dins de la presó, la veritat, van en walkie-talkie. La situació quan entres dins i veus el que n'hi ha,
són molt pobres.
N'hi ha que apoyar també a este col·lectiu perquè estan fent una gran faena que a la majoria, uh-huh, no sabem ni que existeix, però estan ahí i els hem d'apoyar per a que la convivència nostra també funcione com Déu mana.
Molt bé, Sandra, mos acaba el temps.
Sí, jo... Se me fa curt sempre, la veritat.
Però la setmana que ve tornem a parlar. Uh-huh. Anem a comentar més coses, més qüestions. M'agrada molt el repàs que m'has fet per la província. Sobretot m'has parlat de coses que hasta avui no m'ho havia dit ningú i me pareix molt bé. I espero sentir-te la setmana que ve en més recorregut per la nostra província, que és el que va falta.
Sí, nosaltres ara d'ací una miqueta, queda conformis que hem d'ací, anem a parlar en el col·lectiu de sindicats de l'Hospital Provincial. Uh-huh. Aixines que seguim treballant cada dia en el que ens fa falta.
Moltes gràcies, Sandra.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, estarà.
Recorre la història de Caixa Rural Vila-real des dels seus inicis a l'actualitat. Fins al 10 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria, de dilluns a dissabte de 5 i mitja a 8 i mitja de la vesprada. I si vols aprofundir més en aquest segle de vida, pots fer una visita guiada els dies 30 d'octubre i 13 de novembre. Sols has d'inscriure't a www.fundacióncaixarural.org. Caixa Rural Vila-real, 100 anys amb tu.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
¿Has fichado?
No.
Pues hazlo ya con la aplicación que nos hemos instalado de SeasonRent.
La ley de control de entradas y salidas de los trabajadores es de cumplimiento obligatorio. De no hacerlo, te expones a sanciones de la inspección. En SeasonRent te ofrecemos la aplicación con la que podrás llevar un control horario desde uno o distintos centros de trabajo. Podrás llevar también un control GPS y un control de incidencias. Además, preparamos informes detallados semanales o mensuales de los fichajes. Déjalo en nuestras manos. Nosotros nos encargamos de todo. Visita la web SeasonRent.es y contacta con nosotros.
Continuem una estoneta més així en Ràdio Vila-real, protagonistes, en Alberto Asarta, diputat per Castelló, al Congrés, per Vox. Bon dia, Alberto.
Buenos días, Susana. Aquí de nuevo otra vez.
Muy bien.
Pasar un ratito con vosotros.
Vale, pues como resulta que la gente antes de ir a votar aquello de que quiere saber qué es lo que piensa la persona a la que voy a depositar mi voto, pues yo te hago partícipe de lo que ayer ocurrió. Uh-huh. Con el hecho de que el hermano de Ximo Puig esté citado a declarar, te lo leo rápidamente y tú me das tu opinión. La Audiencia Provincial de Valencia ordena investigar si el director general de Política Lingüística, Rubén Trezano, cometió delito de falsedad documental en un escrito sobre ayudas al fomento del valenciano concedido a empresas vinculadas con familiares del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Estas ayudas son por un valor de 600.000 euros. Trezano y Francis declararán en breve por estos hechos. Es decir, cuando el juez lo ha admitido a trámite.
Bueno, si hay indicios razonados y están investigados, pues alguna razón habrá. Yo lo único que puedo decir es que hasta que no lo sepamos exactamente lo que ha sucedido, de momento están investigados porque hay indicios. Lo que sí que está claro es que en este sistema partidista, demócrata, partidista en el que vivimos en la actualidad, tanto en los grandes partidos como el PSOE como el Partido Popular, pues la prevaricación, el nepotismo y la corrupción se han instalado. Y bueno, pues han creído con todos los derechos, han creído que era su reino, que es lo que suele pasar cuando se está mucho tiempo en el poder, que al final se creen que la empresa de todos los españoles, de todos los ciudadanos, es su empresa. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Lo que está claro es eso, que el bipartidismo no ha traído más que, en el tema de la corrupción, ha traído nepotismo y ha traído mucha prevaricación.
Dicho esto, otro tema de actualidad fue la encuesta del CIS, que ayer nos dieron los datos de Félix Tezanos, donde dice pues que Vox sufre un fuerte retroceso.
Vamos a ver, estos son maniobras preelectorales torticeras completamente, ¿no? Esta macroencuesta se realizó entre los días 20, no sé exactamente la fecha, pero creo que es el 24 de septiembre, puedo equivocarme, pero es septiembre, y el 13 de octubre, es decir, justo antes de la sentencia por el procés y justo antes también de la exhumación de Francisco Franco. Contrasta enormemente con las encuestas que han realizado otras compañías de elaboración de encuestas, Y esta mañana precisamente en televisión, en Espejo Público, han puesto la comparativa y pues no coincide mucho. Es decir, donde Tezanos dice que el PSOE iba a subir hasta, podía subir hasta 155, pues aquí no le dan más de 120 y tanto. O sea, se queda más o menos estable. Cuando decía que el PP subía moderadamente, pues el PP sube mucho más. Cuando decían que Ciudadanos bajaba, sí, exactamente, también en las encuestas también baja. Pero baja mucho más. Baja mucho más también, según las compañías de elaboración de encuestas, Unidas Podemos baja muchísimo más de lo que dice esta encuesta de Tezanos. En definitiva, y Vox, por supuesto, sube bastante más de lo que dice el CIS. Ya sabemos que el señor Tezanos pues fue puesto por Sánchez,
sí,
justo nada más tomar las riendas del gobierno, lo pusieron allí.
¿Usted no se lo cree, estas encuestas del CIS?
Evidentemente que no me lo creo para nada, y además digo a todos los ciudadanos que no se las crean, porque están fuera de tiempo completamente. Yo quiero unas encuestas que sean actuales, de hoy,
sí,
o de
sí,
hace
se
una semana.
Entre el 21 y el 13 de octubre.
21 de septiembre y 13 de octubre, claro, eso está ya caducado, es viejo.
Habiendo pasado después, pues estos dos acontecimientos.
La exhumación de Francisco Franco y
el conflicto catalán.
Y el conflicto catalán.
La sentencia del procés. El procés. Cada uno lo pronunciamos de una manera, ¿no?
Muy bien, señora Sarto. Yo hago, como no hablo valenciano, lamentablemente, pues lo tengo que decir en castellano. Entiendo valenciano, me pueden hablar en valenciano y lo entiendo todo porque llevo viviendo tiempo ya aquí, pero pues no necesito hablar valenciano para comunicarme con las personas de aquí.
Sí, pero ahora vamos a la realidad, a lo que sí que es verdad, a lo que nosotros vimos que sí que ocurría, y es que en las últimas encuestas, en abril, Podemos sacó un diputado con 43.466 votos y Vox se quedó fuera con 37.483 votos.
Correcto.
¿De acuerdo?
Sí, sí.
Fíjese que se van pisando los talones todo el tiempo. Esto es real, esto no es una encuesta del CIS, esto
es
fue un hecho real.
28 de abril.
Que en abril ocurrió esto. En este momento hay encuestas que les dan 41 escaños.
Y más. Y hasta 45.
Bueno, señora Sarta, hasta 41.
Ya nos dábamos, ya nos quedaríamos contentos, pero nosotros vamos a ganar las elecciones. Exacto. Vamos a por la mayoría, si es posible. ¿Sabe una cosa que estoy diciendo últimamente a todos nuestros votantes y nuestros simpatizantes? Les estoy diciendo que si cada uno de ellos convencen a dos personas nada más, es muy fácil convencer a dos personas. En vez de 2.700.000, seremos 8.100.000. Los votos que tendríamos. ¿Sabe cómo le llamo?
Sí.
Factor multiplicador de valientes. Factor multiplicador de valientes. Multiplicar por dos lo que sacamos la otra vez.
Pues mire, ahora usted está hablando a un micrófono.
Por tres, quiero decir.
Fíjese, si usted dice que cada uno convence a tres.
Mire, a dos.
A dos. Yo aún le había puesto uno más.
No, es que uno ya está convencido de que convence a dos son tres.
Perfecto. No había sumado yo bien. Sí. Yo tengo... ahora en este momento usted tiene un micrófono que antes hablábamos de las empresas que se dedican a hacer las encuestas del CIS y nosotros tenemos una empresa que nos da la cantidad de oyentes que tenemos de forma trimestral. Delante de usted tiene 30.000 oyentes.
Muy bien.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Empiece por donde quiera. Ahora lo que quiero es que me explique su programa y que la gente sepa si va a apostar por usted o no.
Sí.
Dígame usted por dónde quiere empezar.
Pero en 15 minutos que nos quedan yo no puedo explicar todo el programa.
Bueno, tenemos 15 minutos
ahora. Estos días pasados hemos hablado de dos temas cada día y hoy podemos hablar, como le dije bien, pues si quiere hablamos de la Unidad de España y hablamos de género un poco,
perfecto,
si quiere.
Perfecto, pues empecemos por el género porque además la representante de Vox en Villarreal se hizo una foto recientemente que estaba apartada de todos. Estaban todos con las pancartas delante, hablando, fotografiándose por la violencia de género, y ella salió en la foto, pero no estuvo dentro. Hablemos de eso, que me interesa.
¿Y qué es lo que quiere que le cuente sobre la perspectiva de género? Que nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo con esa ley.
¿Por qué teníamos a la concejala de Villarreal fuera?
Porque nosotros no estamos de acuerdo con la ley de violencia de género, ni de perspectiva de género, ni ninguna otra ley que discrimine al hombre de la mujer. Uno de los pilares básicos de nuestro proyecto, del proyecto Vox, es la igualdad de todos los españoles. Igualdad en todos los sentidos.
¿Han habido mujeres maltratadas?
Muchas, más que hombres, por supuesto que sí, uh-huh. y necesitan protección. Es que nosotros no decimos derogar esa ley y que no haya nada más. Lo que queremos es ampliar, derogar esa ley y ampliar una ley en la que englobe la ley uh-huh. de violencia de género hacia las mujeres, pero que no sea ley de violencia de género orientada a las mujeres específicamente, uh-huh. en la cual al hombre, por el mero hecho de ser hombre, ya se le criminaliza, uh-huh. y hablaremos de esto si quiere todo lo que quiere, sino queremos una ley que comprenda la vida intrafamiliar, es decir, que proteja igual a los hombres, a los ancianos de la casa, a los niños después de las separaciones y todas estas cosas. Queremos una ley integral que comprenda a todos y todos en igualdad de condiciones. Es decir, que el hombre, por el hecho de ser hombre, no sea criminalizado. Por uh-huh. ejemplo, la ley de violencia de género atenta contra dos principios fundamentales, que es la presunción de inocencia uh-huh. y la otra es la de la igualdad. Es atenta completamente. Y eso cualquiera que lo lea ya lo está viendo. Y nosotros decimos, por ejemplo, que en el caso de que haya una denuncia, que se produzca una denuncia sobre un hombre que se supone que ha maltratado a una mujer, si hay evidencias ciertas, ese hombre vaya a la cárcel. Pero no solamente eso, si hay violencia hasta el punto de que le ocasiona la muerte tal, nosotros pedimos la prisión permanente. O sea, no uh-huh. pedimos mucho más todavía, reformar el Código Penal y reformar la ley de enjuiciamiento criminal. Las dos hay que reformarlas de manera de que las penas sean más fuertes y más grandes. Pero lo que no puede ser es que por el mero hecho de una denuncia ese señor pase ya la noche en unos calabozos expuesto a la privación de libertad. Uh-huh. Nosotros decimos que si no hay evidencias ciertas todavía, que no tienen elementos para ello, pues se pueden dar órdenes de alejamiento, pero no privación de libertad, por ejemplo. Y muchas más cosas, si quiere podemos entrar poco a poco en el asunto.
¿Y por qué cree usted que la ley de violencia de género, ahora en este momento, todos los partidos de alguna manera lo llevan como casi el primer punto en sus programas?
Bueno, porque electoralmente es un, como decimos en Aragón, farda mucho eso. Uh-huh. Es decir, yo apuesto por la ley de violencia de género, pero yo estoy seguro que la mayoría de las personas uh-huh. que están por ello están exactamente igual, pensando lo mismo exactamente igual que nosotros. Lo que uh-huh. pasa es que no se lo han leído bien. Hay que leerse las leyes, hay que leerse a fondo nuestras leyes para poder luego opinar. Mire, opinión en esta vida tenemos todos. Todos somos seres humanos, estamos en una sociedad y todos podemos opinar libremente. Pero criterio, que es una cosa completamente distinta, uh-huh. no todo el mundo lo tiene. Para tener criterio hay que confrontar diversas opiniones, hay que leer mucho, hay que leer de izquierda, de derecha, del centro, hay que leer de todo. Y a la gente pues no se preocupa, ven el titular nada más y ya está. Por ejemplo, el punto número 70 de nuestro ideario, uh-huh. que habla de violencia de género, dice derogar la ley de violencia de género tal, y entonces la mayoría de las personas se han quedado en el primer párrafo, dice derogarla, pero ¿cómo vas a derogarla con la cantidad de crímenes y atentados y violencia que hay contra la mujer? Pues claro que sí, la mujer hay que defenderla. Si todos nosotros tenemos esposa, tenemos hijas, claro que sí, claro que hay que defenderla, pero hay que seguir leyendo el punto, y el punto te dice, y en su lugar, establecer una ley de violencia intrafamiliar en la que cuenten tal, 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 lo que estoy contando ahora mismo.
Porque le decía esto porque todos los partidos apoyan esta ley.
Sí, le voy a decir también otra razón, me la ha preguntado ya y le voy a contestar completamente. Aparte de que mola mucho, porque electoralmente mola mucho, si derogamos esta ley se uh-huh. suprimirían muchos chiringuitos y se suprimirían muchos organismos feministas radicales que viven de este cuento, que no es un cuento, evidentemente. Uh-huh. Pero han llegado al momento en que
esto es lo que es lo que le quería preguntar. Si todos los partidos demócratas están de acuerdo en esta ley y Vox es el único partido demócrata que no esté de acuerdo, ¿qué es lo que nos marca la diferencia?
Lo que nos marca la diferencia es que nosotros decimos sí. Aparte del contenido uh-huh. de esta ley de violencia de género, quitando que no queremos que criminalice al hombre. Para nada, absolutamente. Uh-huh. Decimos que sí que hay que defender a la mujer, que hay que protegerla, porque se dan muchísimos más casos, evidentemente, de mujeres que de hombres, pero que tiene que ser una de violencia intrafamiliar. Es decir, es como si en el conjunto general incluyéramos el subconjunto de las mujeres maltratadas.
¿Usted cree que hay partidos ¿Usted cree que hay partidos que están apoyando la ley de la violencia de género, pero que mucha gente dentro de su formación o en esa misma formación no la apoyarían?
Por supuesto, todo aquel que tenga hijos varones uh-huh. seguramente pensará que es una injusticia.
Entonces me está diciendo que es como un esnovismo apoyar la violencia de género.
Vamos a ver, no es que sea un esnovismo, es una cosa que es necesaria. que es necesaria. Es necesario, no el tema del género, sino el tema de apoyar a los casos de agresión a las mujeres. Por supuesto que sí, pero eso es una parte del conjunto general y nosotros eso lo tenemos en cuenta. Mire, el chiringuito, como yo le llamo, el pesebre feminista en estos asuntos, desde el año 2014 ha consumido 150 millones de euros solamente a través de 16.000 subvenciones. Solamente para esto.
¿Y qué, o sea, que para usted y es son, una y, no, máquina
Susana,
de hacer
¿y
dinero.
Son, y cuáles son los resultados? ¿Se ha disminuido el número de agresiones a las mujeres? ¿Se ha disminuido el número de muertos en las mujeres? Dígamelo usted, le estoy haciendo la pregunta y a usted ahora se la estoy devolviendo. ¿Verdad que no? Que no ha disminuido. No. Al revés, va a más. Lo que quiere decir es que esta ley no sirve. Esta ley no sirve. Hay que hacer otra cosa que funcione. Cuando algo no funciona, lo que hay que hacer es cambiarlo.
Dicho esto, porque ¿sabe lo que pasa? Que es que a mí me gusta mucho escucharlo, y sí. Pero como el tiempo es el que hay, pues
venga,
vamos.
Venga,
podríamos
tomar otro día.
A la unidad, sí, sí.
Sí, podemos tomar otro día para hablar de
pero
género.
Pero yo creo que la idea general la gente se la ha hecho, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué hablamos, de la unidad de España o de la ilegalización de partidos?
Pues si quiere hablamos de la ilegalización de partidos.
Para pues eso nosotros, está muy bien.
Venga, porque ahora mismo está también en... Es una trend topic, ¿no? Es una noticia que está en cabecera por el tema catalán, evidentemente.
Sí, sí, sí. Bien.
Nosotros en Vox lo que decimos es, va a parecer un poco fuerte, pero es que es así. Dices, no, es que vivimos en democracia y todo el mundo tiene derecho. Muy bien, todo el mundo tiene derecho siempre y cuando no atenten contra nuestra Constitución. Y tenemos ejemplos muy cerca, países muy cercanos a nosotros. Nosotros decimos que hay que ilegalizar aquellos partidos, aquellas asociaciones y aquellas organizaciones no gubernamentales que persigan la destrucción de la unidad territorial de España y de su soberanía. Y esto es una línea, esto sí que es una línea roja. Para nosotros la unidad de España es innegociable. O sea, habrá otras personas, otros partidos que jugarán a trileros, ¿eh? para no moverse de sus sillas y de sus sillones, pero nosotros en este sentido no somos trileros. Nosotros desde el principio, desde la creación de Vox, esta es una de las líneas maestras, esta, la libertad, la igualdad y la unidad de España, son tres líneas maestras que no las vamos a saltar por nada del mundo, ¿eh? Y entonces, para eso a lo mejor tenemos que modificar la ley orgánica 6 del año 2002 de partidos políticos. Igual hay que modificarla. ¿Se puede reformar? Pues si queremos reformar, si queremos que la comunidad o la Generalitat catalana, las autonomías, desaparezcan completamente, que ese sería el objetivo final, sería un objetivo de máximos, porque hay cantidad de competencias duplicadas y a veces está hasta triplicadas con las seis administraciones que tenemos en España, la municipal, la provincial con las diputaciones, las de las comunidades autónomas, la nacional, la europea y luego las delegaciones y subdelegaciones del gobierno.
Sí, sí, a usted le preocupa no tanto que desaparezcan las competencias en las comunidades, sino que no se malverse el dinero.
Correcto.
Porque es que al final lo que usted me está diciendo es que el trabajo está cuatriplicado.
Correcto.
Y que es una malversación económica pública.
Correcto. Es que se ha convertido en una agencia de empleo. Se han convertido en donde yo mando, coloco a mis amigos y a los amigos de mis amigos y cada vez es un monstruo que está engordando cada vez más, que resulta que las cuentas que hacíamos el otro día en el otro programa, que 15 millones y pico de españoles están soportando a 47 millones de españoles y que tenemos más de 3 millones y medio de funcionarios públicos en España, en total, no solamente las administraciones, hablo cuerpos y fuerzas de seguridad, ejército, bomberos, lo que quiera, todos estos, ¿no? Pero ahí en realidad son 16 millones de españoles aproximadamente, entre 15 y medio o 15, 16 millones, que están sosteniendo a 47 millones. Nosotros decimos, vale, es difícil ahora ya volver para atrás y nos va a costar mucho tiempo, ¿no?, lo de las autonomías. Pero lo que sí que se puede ir haciendo es devolver al Estado competencias que son fundamentales para que todos vayamos a una, que son educación, que son sanidad, que es justicia, que es seguridad. ¿Para eso hay que modificar la Constitución? No hay que modificar la Constitución. Hay que saber que esas son transferencias que ha hecho el Estado, el Gobierno Central, el Gobierno de España, son transferencias, delegaciones que ha hecho sobre las autonomías. Y esas las puede recoger en cualquier momento, o sea, no hay que modificar nada absolutamente.
¿Las ha hecho porque, querido?
Las ha hecho porque cuando se hizo la transición, se empezó a dar autonomía pensando, porque esto es algo que tengo unas notas por aquí. En la transición se pretendió integrar a todos los nacionalismos. ¿Cómo? Pues cediendo competencias a las regiones que tenían autogobierno. ¿Se consiguió? No se ha conseguido. Los nacionalismos han ido a más. Al principio tuvimos el terrorismo de ETA, que ya venía de atrás, uh-huh. y ahora tenemos el terrorismo callejero, que es una cale borroca también, y es un terrorismo lo que están haciendo realmente en Cataluña. O sea, Torra es un terrorista. Así se lo digo de claro. Y se lo diría él a la cara si lo tuviera aquí, evidentemente.
No lo dudo que se lo diría a la cara, porque, mire, le saco una sonrisa, pero veo que eso lo tiene especialmente enfadado.
Claro,
uh-huh. claro. O sea, lo tiene especialmente enfadado.
Claro, porque con la unidad de España no se juega.
Yo tengo también aquí unas notas de que la Elisenda Elisenda, que es, bueno, es la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana.
Ah, sí, la voy por la radio
sí,
ayer.
Sí, ayer argumentaba que para ella los medios sacaran o que de alguna manera ella veía bien o entendía que la violencia en Cataluña hacía que fueran más visible el problema catalán.
Ah, y por eso lo promocionaban.
Es que
por ella, eso lo están promocionando.
Pero es que ella lo encontraba que no es justo. Ningún delito que se esté dando, o sea, que la gente vea que realmente dentro de Cataluña hay un problema y justifica los hechos violentos porque de esta manera, internacionalmente, la gente sabe el problema que hay en Cataluña.
Sí, sí, la escuché por
y
la
esta
mañana.
Señora es la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña.
Sí, sí, sí. Esta la escuché ayer por la mañana y la verdad es que con esa voz de bondad, suavecita que tiene, que dicen que es la cara amable de los independentistas, pero dijo una cantidad de barbaridades que desde luego no entran en la cabeza de ningún español. Mire, Cataluña no es de los catalanes, y mucho menos de menos de la mitad de los catalanes. Cataluña es de toda España, es de todos los españoles, y lo que pase en Cataluña lo decidiremos entre todos los españoles, si alguna vez hay que decidir algo. Lo que no puede ser es que tengamos gobiernos irresponsables como es el que tenemos ahora mismo. Uh-huh. El gobierno del señor Sánchez es irresponsable, porque no ha tomado medidas. La Guardia Civil la tiene bien cerquita, los GRS, y ahí los tiene parados, que no los utiliza. La policía está actuando con una mano en la espalda, está actuando con una mano nada más y de las rodillas para abajo. Uh-huh. Esto se podría acabar, o sea, si le dejan a la policía actuar, la policía sabe y tiene medios para que eso no suceda, lo que está sucediendo. Uh-huh. Pero claro, a ellos les interesa que haya visibilidad. Por un lado, están promoviéndola como está haciendo el señor Torra, y por otro lado, el señor Torra manda a los Mossos de Escuadra a reprimirlos. ¿En qué cabeza cabe eso? Eso no cabe en ninguna cabeza.
Cuando antes me hablaba de asociaciones y asambleas, porque claro, yo ahora le puedo decir, la Asamblea Nacional de Cataluña sería una de las...
Sí, sin lugar a dudas.
No me he dejado terminar de hacerle la pregunta.
Pero ya me lo sé la que va a hacer. Si sería una de las que ilegalizaríamos,
sí.
Por supuesto que sí.
Estamos hablando de... Porque cuando una asociación es legal, tiene derecho a subvenciones.
Sí.
Y de alguna manera, no es tanto ilegalizar como no aportar o no alimentar las asociaciones que pueden llevarnos un poco a este tipo de cosas que hablaba usted antes, ¿no?
Sí, claro. Yo ya he dicho desde el principio que nosotros ilegalizaríamos partidos, asociaciones y organizaciones que estén en contra de la unidad de España. Y estos están en contra de la unidad de España. Estos están por la independencia de Cataluña. Uh-huh. Mire, le voy a contar. Países de nuestro entorno. En Alemania.
Sí.
En Alemania defienden la soberanía e integridad en sus constituciones. Los partidos independentistas en Alemania son ilegales.
Uh-huh.
Desde el año 2017. En Francia, el artículo 3 y 4 de su Constitución. Los partidos constituirán y ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a los principios de soberanía nacional y de la democracia.
Uh-huh.
En Portugal, no podrán constituirse partidos políticos que por su designación o por sus objetivos programáticos tengan índole o ámbito regional.
Uh-huh.
Es decir, ERC, por ejemplo, no existiría. El PNV no existiría.
¿Y aquí por qué existen?
Portugal. Ah, pues aquí porque, como digo, con nuestra transición se pretendió, y se hizo además, porque hicimos una transición modélica en todo el mundo, reconocida por todo el mundo, menos aquí, que ahora empiezan a decir que si la transición fue así, fue asado, que la transición no sirve, que hay que hacer otras cosas y tal. Menos aquí, pero en el mundo entero, y yo he andado bastante por el mundo y doy clases por ahí en el extranjero, en Colombia, en Costa Rica, en Argentina, yo he estado por ahí por el mundo, en todo el mundo el proceso español de la transición, de pasar del gobierno de Franco, dictadura si usted le quiere llamar, un gobierno democrático fue modélico, sin derramamiento de sangre ninguno, no hubo nada. La gente se puso de acuerdo porque era lo que interesaba a todos los españoles, ponernos de acuerdo para ya de una vez que nos reconocieron como un país democrático.
En ese momento estaba gobernando UCD.
Sí.
Cuando pasamos a tener gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, ¿es cuando se empiezan a hacer concesiones?
Vamos a ver, cuando se empieza a conceder a las autonomías competencias que deberían de ser del Estado, pero se las ha dado para, digamos, para calmarles, para satisfacerles, para que vayan bien y tal, lo que ha puesto dinero que se ha ido volcando, dinero que no ha quedado en el tal, y luego ideologías. Eso es lo que ha ido pasando en España. Ya ha llegado un momento en que el bipartidismo se ha convertido en agencias de empleo de unos y de otros, en los que, como dije al principio de la entrevista, la prevaricación, la corrupción y el nepotismo, colocar a los amigos, la familia y todas estas cosas, pues se ha convertido en una moneda que es normal. Los españoles hasta casi se han acostumbrado a eso, hasta que ha llegado la crisis. Cuando ha llegado la crisis, cuando nos hemos dado cuenta de hoy, y esto, se han empezado a levantar alfombras y hemos empezado a ver cosas que no deberíamos haber visto nunca.
Vox ha venido a... Cuando un ordenador se queda un poco así, que no sabe muy bien, que normalmente lo reseteamos.
Sí, correcto.
¿Esto es lo que viene a hacer Vox?
Hombre, Vox viene a regenerar un poco la política en España, por un lado, y por otro lado a defender a España en su totalidad, con sus tradiciones, con su cultura, con su idiosincrasia, a que no nos impongan cosas de otros sitios, a poder levantarte por la mañana y saber que vas a ir a trabajar y que vas a ser un emprendedor y que tu negocio va a ir bien, a no ver cómo con tus impuestos están pagando cantidades de dinero en subvenciones y en historias raras que no van a ninguna parte, que no conducen a nada y que es que no resuelven nada, son consumidores natos que no producen nada. A levantarse por la mañana y ver que está construyendo su futuro, el futuro para sus hijos y para sus nietos, que es mi caso, por ejemplo. Mis hijos están situados, pero mi caso también es ese. Y ver cómo los recursos de todos los españoles se están yendo por caminos que no se deben de ir, nada más que por motivos electoralistas, por ganar votos nada más. O sea, estamos, en vez de una democracia, parece que estamos en una partitocracia. O sea, no hay un objetivo común, que es España. Como yo digo muchas veces, España la comparo con un barco. El barco tiene proa, popa, babor y estribor, ¿verdad? Bueno, pues en babor están los de izquierda, con sus pensamientos, con sus ideas, que tienen todo el derecho del mundo a tenerlas, y en estribor estamos a la derecha. Pero estamos todos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que mirar a nuestro objetivo, al puerto donde queremos llegar. Y el puerto es España, una España mejor, un bienestar general para todas las personas, mucho mejor del que ahora mismo estamos viendo y del que nos quejamos.
Al final, señora Sarta, siempre acaba hablando de la unidad de España.
Siempre, por supuesto.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Susana.
Nos vemos el próximo miércoles.
El próximo miércoles con otros dos temas que ya acordaremos.
Exacto.
Muy bien.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
Una 9 minuts, de forma molt breu, repassem actualitat provincial i local. Comencem parlant del regidor de Transició Ecològica de Castelló, Fernando Navarro, que ha abordat amb els propietaris de les tasques l'execució de la sentència que prohibís beure a l'exterior dels carrers, excepte en veladors i terrasses. El regidor ha informat de la posada en marxa d'una campanya de conscienciació en la zona i ha demanat implicació a Solstaleras per a complir amb la resolució judicial. Una sentència que arranca d'un conflicte judicial que va iniciar el seu camí fa més d'una dècada. I parlem ara de Nules. L'Ajuntament ha tret a licitació un total de 6 casetes del Mercat Central per a desenvolupar diferents activitats comercials. La idea, segons explica el regidor de Mercat, César Estanyol, és que les casetes que estiguen buides puguen desenvolupar activitat comercial en les condicions que el plec establís, de forma que les persones interessades poden presentar l'oferta a una d'aquestes activitats o a diverses. El que es pretén és que tot el mercat municipal tinga moviment.
I ens anem ara a Cabalmassora perquè el consistori vol ampliar la plantilla de la policia local amb 10 nous agents per a cobrir en propietat les vacants acumulades. Un decret d'alcaldia ha aprovat les bases de selecció de 7 places per torn lliure mitjançant sistema d'oposició i altres 3 per mobilitat mitjançant concurs. Les persones interessades tenen un termini de 20 dies naturals per a presentar les instàncies en el Registre General de l'Ajuntament, preferentment en format telemàtic. I ens quedem ja a Vila-real. Ahir el plenari ordinari del mes d'octubre va aprovar una modificació de crèdit per a destinar 150.000 euros a una nova fase de reforma de l'edifici de l'antiga estació de la Panderola, on està previst ubicar la nova seu de l'Assemblea Local de Creu Roja. Així mateix, aquesta operació de suplement de crèdit contempla dedicar 711.000 euros del cànon de l'aigua a realitzar una sèrie de millores en la xarxa d'abastiment d'aigua potable de la localitat. I avui ha comparegut en roda de premsa el regidor de Serveis Públics de Vila-real, Francisco Valverde, que ha anunciat la licitació d'un projecte de millora de camins per import de 500.000 d'euros. Les obres afectaran a 10 quilòmetres lineals de camins rurals de la partida de Solades i consistiran en l'asfaltat de vora 45.000 metres quadrats de vies rurals. Valverde ha ressaltat que la inversió es porta a terme amb la col·laboració de la Diputació i ha acordat i ha recordat que amb aquest projecte l'equip de govern complís el compromís per a 2019 dins del Pla de Millora de Camins Rurals, que contempla l'adequació del 100% dels vies agràries de Vila-real, un total de 150 quilòmetres fins l'any 2023. I fins ací el repàs per a aquestes notícies provincials i locals. Fem una xicoteta pausa, de seguida més convidats.
Kia presenta el nuevo Kia XT, un SUV deportivo pero grande a simple vista, aunque ágil cuando lo conduces porque en realidad es muy compacto pero cuenta con un gran maletero. ¿Existe un coche así? Nuevo Kia XT, descúbrelo entrando en kia.com y visitando tu concesionario oficial Kia más cercano.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
Mes asuntes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar d'una iniciativa de la que ja vam fer ressò, ens vam fer ressò fa unes setmanes, però que ja està en marxa i que també inclou una vessant interessant per als joves estudiants de la localitat. Per tal de conèixer més detalls al voltant de tot això que estem parlant, en concret aquesta exposició del centenari de Caixa Rural i de la cooperativa i de com volen implicar als escolars, tenim el president de Caixa Rural Vila-real, Enric Portalés, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs en primer lloc estem parlant d'aquesta exposició que també motiva el concurs i les activitats escolars. Com va anar aquesta inauguració de repàs per tot allò que ha significat Caixa i cooperativa?
El divendres passat va ser quan vam tindre la inauguració en un acte que va tenir lloc així al Saló Social de la Caixa, i allà vam presentar un poc el que seria aquesta història de 100 anys de la cooperativa i de la Caixa a través d'un vídeo, un vídeo commemoratiu, i després vam fer, com dic, després de la intervenció del senyor alcalde i després de la conferència del doctor Jacinto Heredia sobre el Carducho, el quadre probablement més representatiu del fons pictòric de Caixa Rural, que fins ara, que ha estat en un procés de restauració, es podia veure, estava exhibit en el museu de la Fundació Sant Pasqual, allí al temple de Sant Pasqual mateix. I després, dic, d'aquesta conferència i de la intervenció del senyor alcalde, vam donar lloc a la inauguració de l'exposició. Una exposició que intenta, seria impossible dir que es tracta d'un repàs dels últims 100 anys de història de la Caixa, però almenys sí que n'hi ha algunes pinzellades, alguns elements que jo considero que són molt contextualitzadors del que és el naixement de la Caixa i també d'alguns dels elements que podrien identificar com era el treball bancari en aquells moments. I després hi ha una gran exposició del fons pictòric de la Caixa a través de diverses obres de diversos autors contemporanis, antics, etc., que hem anat acumulant al llarg d'aquests 100 anys. Eixa inauguració de l'exposició havia de tindre, evidentment, una projecció perquè la gent tinguera interès a visitar-la i poguera conèixer des del vídeo eixa que van projectar i que s'estarà projectant de manera interrompuda mentre estiga oberta l'exposició. També volíem donar la possibilitat que els escolars en una determinada edat, perquè considerem que probablement són unes edats més adequades per assistir a una exposició d'aquestes característiques, i hem pensat que l'objectiu estaria destinat sobretot als xiquets de sisè de primària i primer i segon d'ESO, perquè d'alguna manera, si la història d'una caixa rural, d'una entitat que ha tingut tanta rellevància i tanta importància en la consecució del poble que avui coneixem, si no es dona a conèixer a la gent jove, és com si no haguera passat, com si no haguera transcorregut. I la idea és precisament donar a conèixer quina ha sigut la història de caixa rural i com se lliga aquesta història de caixa rural amb el poble que coneixen avui. Aleshores, hem pensat d'oferir una sèrie de visites guiades a totes les escoles i instituts i també a totes aquelles institucions que fan estos cicles, estos cursos, si és de primària i primer i segon d'ESO, com dic, i oferir-los unes visites guiades. Unes visites guiades que seran teatralitzades. Això va ser una experiència que vam fer ja en la inauguració de la exposició de la cooperativa i va tenir molt d'èxit, perquè no és només admirar una sèrie de quadres o d'objectes que a la millor no tenen una funcionalitat avui en dia, i per tant hi ha d'haver alguna persona allà que expliqui quina funcionalitat podien tindre i que doni idea una miqueta de què representen cadascun dels objectes o dels quadres que tenim allà. Aleshores, eixa visita seria teatralitzada, com dic, i després hem pensat que una bona manera de no sols d'incentivar la visita a l'exposició, que també, sinó sobretot perquè quede alguna miqueta de pòsit després de veure què és el que ha representat la Caixa Rural en aquests 100 anys per a la ciutat de Vila-real, és encetar un concurs per a la confecció d'un vídeo. Un vídeo que vol ser col·laboratiu, és a dir, que no siga individual, una feina individual, sinó que siga la feina de tot el grup escolar, de tot el grup que vinga a visitar l'exposició, és a dir, la classe o el nivell que siga. I n'hi ha un premi, jo penso que bastant sucós, per a el guanyador d'ixe concurs. La idea és que facin un vídeo amb dos temàtiques bàsiques, que seria una, la interpretació d'alguna manera de quina importància ha tingut la Caixa Rural en aquests 100 anys en la confecció i en la elaboració d'esta ciutat que coneixem avui en dia, i després una que mos pareix molt important i que volem donar-li més entitat encara a partir d'ara, és quines propostes de futur n'hi ha, és a dir, com veuen el futur d'una entitat com la nostra, tan arrelada al poble, en una societat del segle XXI marcada per unes condicions de vida totalment diferents a les de l'inici del segle XX, que és quan va néixer. Aleshores, com dic, hi ha un concurs de vídeos, i aquests vídeos no hauran de ser molt llargs. Sabem la complexitat que representa gravar i editar un vídeo, i aleshores hem demanat que siguin vídeos que vagin de 2 a 4 minuts, i el premi és un premi en metàl·lic de 1.500 euros perquè puguem destinar-lo a qualsevol visita, a un lloc lúdic o també a algun tipus de viatge que es pugui fer, que pugui fer tota la classe, tota l'aula que hagi elaborat el vídeo guanyador. Això és la idea.
Estava jo mirant aquestes preguntes, com m'ha comentat vostè. El premi, jo crec que més enllà de les idees, seria poder sintetitzar, perquè, clar, podia donar per a molt, no? Només en la segona pregunta, aquesta que ha comentat vostè, que és més important, de cap a on hauria d'anar, ja pot donar per a molt. Així que també és un exercici de síntesi.
Efectivament, és un exercici de síntesi, però moltes vegades els exercicis de síntesi són els més complicats, no? Perquè és difícil dir aquelles coses que són importants en poc de temps. De fet, és una de les capacitats que molt poca gent té, no? Sobretot gent que coneixem tots i que no cal dir, oradors que passen hores i hores parlant i que no són capaços de sintetitzar el seu missatge en uns pocs minuts. menuts, no? De fet, nosaltres també hem tingut dificultats, perquè el vídeo del qual parlava abans, que és el que donarà una miqueta de història de, del que ha sigut esto, del que han sigut aquests 60 anys de la Caixa Rural, ens dura 20 minuts, és a dir, que és difícil sintetitzar en 2-4 minuts tota la història de la Caixa. Però, clar, jo no vull donar idees, el que passa és que, evidentment, si aquest vídeo, si aquesta activitat que estem proposant se centra en una qüestió concreta, crec que serà molt més fàcil, vull dir que és, en lloc de donar-li rellevància a tot el que ha ocorregut, a la millor situar-nos només en un parell de coses, en, no sé, en alguna qüestió, com per exemple la, la creació de cases que foren assequibles per part dels treballadors i els socis de Caixa Rural Vila-real, seria un tema, per exemple, o qualsevol altre, no? Però, en definitiva, sí que és veritat que la síntesi, però també és una activitat acadèmica que s'ha de treballar. Vull dir que, d'alguna manera, podríem col·laborar en aquest currículum acadèmic dels cursos de que hem comentat, no?
L'exposició romandrà oberta fins a meitat de mes de novembre, d'aquest mes, no, del vinent, però encara tenen una miqueta més de marge, no, per a presentar aquestes propostes audiovisuals.
Sí, l'exposició romandrà oberta fins al dia 10 de novembre i, clar, per a elaborar el vídeo i planificar-lo, etc., tindran fins al dia 1 de desembre, és a dir, tenen un mes llarg per a poder elaborar, per a poder elaborar-lo. Pensem que el temps és suficient, sobretot tenint en compte que ara la majoria dels joves són capaços de fer vídeos sense cap tipus de problema. La complexitat, a la millor, romandrà sobretot en la qüestió d'editar-lo i de tallar i enganxar, etc. Però, en definitiva, jo crec que n'hi ha bastant de temps per a poder-lo elaborar.
Sí, li sembla, ho tornem a recordar a mesura que s'apropi la data límit, no, diguem, però... Això està adreçat als més joves, als estudiants, per una exposició que està oberta a tota la ciutadania que tinga interès i que vulgui saber com era el sector bancari fa unes dècades.
Efectivament. El que volem mostrar, jo sempre dic que n'hi ha, diguem, dos receptors o dos públics objectius, no?, que són els termes que gasteu habitualment en publicitat i en comunicació. Tenim, per una part, tota aquella gent que ha viscut part de la història de la Caixa Rural Vila-real i que, per tant, veurà reflectit allà en el vídeo i en alguns dels instruments alguns objectes que li recordaran a la seva infància o a èpoques que no són tan llunyanes, i després hi ha tot un grup que també considera que seria interessant que pogueren apropar-se perquè veurien quina ha sigut l'activitat que durant aquests 100 anys ha portat Caixa Rural Vila-real i com ha contribuït això a dibuixar aquesta nova ciutat que tenim en l'actualitat. No m'agradaria estendre'm, però des de la mateixa plaça de l'Ajuntament on estem nosaltres ara, això va ser una de les activitats que en menor o en major encert va iniciar Caixa Rural Vila-real, l'Institut Francesc Tàrrega, la guarderia, les cases del Camil Ermita, les de Pius XII, etc. Vull dir que n'hi ha tantes i tantes coses que jo crec que és convenient que la gent de Vila-real sàpiga com se va gestar això i com se va poder dur a terme. I sobretot el que més m'importa és que la gent isca en la idea aquella de que Caixa Rural Vila-real va néixer amb la intenció de servir, no?, de servir a la ciutat. No és una institució pública, és una institució privada, però així i tot tenia molt clar que quan naixia el que ho feia per a donar solucions a molts dels problemes que havien sorgit a principis del segle XX, sobretot a l'esclat de la Primera Guerra Mundial.
Que aquesta és la invitació, que puguen descobrir també la història de Vila-real, que està molt relacionada amb la de la Caixa. I ja per últim ens agradaria que encoratjara els professors o a l'estudiantat per a que puguen ser partícips d'aquest concurs i portar-se un bon pessiguet per a això, una excursió, el viatge de final de curs, el que siga.
Sí, jo simplement el que voldria dir, perquè ja sé que les escoles de la nostra ciutat, els instituts de la nostra ciutat són molt actius en totes aquelles activitats que estan centrades sempre en la creativitat i sobretot en la innovació. Crec que la creació d'un vídeo pot ser molt estimulant per a els estudiants, i també el fet d'eixir de l'aula, de connectar amb el món real, això que és una de les qüestions fonamentals en l'ensenyament, crec que a través d'esta oportunitat que els oferim pot ser ben encoratjadora, no? Per una banda, naturalment, els professors que poden mostrar-los als xiquets quina ha sigut la trajectòria de la Caixa, però també, sobretot, que vegin que tot està connectat en una ciutat, en un poble, en un territori, tot allò que tots els actors principals que han actuat, que han fet alguna cosa per la ciutat, doncs sempre han estat connectats i sempre han estat treballant col·laborativament, no? Jo crec que seria important des d'aquest punt de vista, i després també perquè permetrà, ja ho he dit al principi, un treball col·laboratiu per part dels alumnes, no? El fet que puguen treballar conjuntament en un mateix projecte, això és, jo crec, molt engrescador.
Doncs esperem que tinguin molta feina a l'hora de triar quin és el millor vídeo que es presenta. Enric Portales, president de Caixa Rural, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots.
¿Conoces Macart Salomé? Encontrarás material de dibujo y pintura, así como retratos personalizados en lápiz, carboncillo o pastel. Déjate asesorar por Macart Salomé. Son especialistas en bellas artes. Descubre todo lo que pueden ofrecerte en macartsalomé.com. También en Instagram, Macart Salomé, calle San Roque 16, frente a la Iglesia Mayor de Villarreal. Servilim Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Bueno, i continuem en Protagonistes Villarreal, en la candidata de Més Compromís per Castelló, Marta Sorlí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, la pregunta obligada és com va rebre la notícia de la imputació? És que ara no se pot dir imputació, ara és investigació del germà de Ximo Puig per haver rebut presumptament financiació il·legal.
Però a veure, més que de finançament il·legal, per haver justificat malament subvencions, per lo que pareix. Doncs la veritat és que és una mala notícia. És cert que és un familiar, que no és directament el president de la Generalitat, i això també s'ha de reconèixer. No podem, moltes vegades no podem respondre tot el que fa la gent del nostre entorn, però sí que és cert que bueno, ho vaig dir la setmana passada també, als polítics hem exigit una correcció que, a més, crec que tenim que tindre, i això genera que qualsevol cosa que pugui passar al teu entorn podem tindre damunt de la taula la situació que tenim actualment. S'ha de deixar investigar i veure exactament què és el que passa i veure fins a quin punt això és veritat o simplement és una denúncia a un partit polític. Però, per suposat, transparència, que s'investigui tot, que se sàpiga què és el que està passant i si hi ha algun tipus d'irregularitat, que la justícia faci el seu paper, evidentment.
I ara ja anem. Quan Compromís mos diu que el seu partit, quan Més Compromís mos diu nosaltres volem fer polítiques útils... Jo el que vull és que li expliques als oients què són les polítiques útils.
Pues polítiques útils són treballar per a millorar la vida de la gent, que és el que estem fent a nivell valencià. Polítiques útils és, per exemple, demanar el finançament just que fa que poguéssim tenir més inversió en escoles, que poguéssim tenir més inversió en sanitat, que poguéssim tenir més inversió en infraestructures, que tinguéssim unes infraestructures, unes carreteres com ens cal a la gent de Villarreal i com ens cal
a la
gent de la província en general, evidentment. Que poguéssim demanar ixa accessibilitat a l'estació de Villarreal, que tanta falta fa, que encara al meu poble passava el mateix, ahir es va inaugurar l'ascensor, que també se puga que pugui ser una realitat la nova comissaria de policia a Villarreal, que també fa moltíssima falta. Això és política útil. Podem anar a Madrid a jugar les cartes dels interessos partidistes, conforme hem vist, per desgràcia, no en els últims mesos, sinó en els últims anys, o podem anar a Madrid a fer el que ens diu la gent, a treballar i a demanar les coses que necessitem en el dia a dia. I això és política útil per a nosaltres. Fer que la vida de la gent millore. ahí podem entrar, per exemple, també en el tema de tenir una farmacèutica pública.
Sí, jo això ho comentava el cap de llista de Más País i, clar, a nosaltres això ens pareix una cosa rara, utòpica, no sabem ben bé com s'aplicaria.
Mira, jo vaig ser una de les de vaig ser portaveu de la Comissió de Sanitat en el Parlament, en el en el Congrés, i una de les coses que vaig defensar va ser que revisar el conveni amb farmaindústria. Per a que la gent ho entengui facilet, el conveni amb farmaindústria és un conveni que signa l'Estat.
Sí.
Amb les farmacèutiques privades, per les quals les farmacèutiques estipulen el preu que els dona la gana dels medicaments, i l'Estat es compromet a sí o sí comprar-li els medicaments. Això, quan ho traslladés a una xicoteta empresa, és una absoluta barbaritat. No hi ha cap empresa que pugui ficar els preus i, a més, exigir-li al proveïdor, al comprador, que li compri els medicaments a ell.
Al consumidor. Sí.
Pues això és el que està passant a nivell farmacèutic. Claro, això que genera que les farmacèutiques no investiguen en el que necessiten, sinó que investiguen en el que els interessa, que alguns medicaments que puguen curar tarden una miqueta en eixir perquè així ens interessa explotar els que palien l'enfermetat i no els que la eliminen, i tot això està passant. Ens agrada o no, tot això està passant. Per tant, evidentment, apostar per una empresa farmacèutica pública és apostar pel benestar de tots i totes. És apostar, a més, per tindre feina, sí. Per poder instal·lar a nivell valencià i a nivell estatal una empresa que garantisca que la gent treballarà, sí, que els nostres investigadors no s'entrin en canal a l'estranger. Som un dels països, Espanya és un dels països, que més, que millor qualitat d'investigadors tenim. Els estem preparant, estem invertint molts diners en les universitats per a preparar-los, i una vegada estan preparats...
La famosa fuga de cerebros.
Efectivament, els enviem a l'estranger.
Sí.
Doncs nosaltres el que volem és que tinguin així l'espai, una empresa farmacèutica pública, on poder investigar, on poder fer les patents que, a més, ens donarien ingressos a l'Estat per a poder...
Omplir les arques i pagar pensions. I...
Efectivament. I poder mantenir els nostres investigadors, així que és importantíssim. És importantíssim.
Puestos de treball, bueno, perquè només seria la investigació, també seria distribuir...
Efectivament. Al final, quan tenim una empresa, i ho podem veure així molt prop amb les taulelleres, quan tens una empresa finca, tens tot el palmito de possibilitats damunt de la taula. Quan tu tens l'empresa al teu territori, des de empresa de missatgeria, passant per investigadors, o sigui que tens els llocs més qualificats i els llocs menys qualificats per a poder ofertar a la teva població. Per això és important que s'aposte com coses com aquestes, i a més també per a poder ser competitius en l'empresa privada i que no ens puguen ficar el preu que els dona la gana, sinó que ens fiquen un preu just. Evidentment, les empreses privades es tenen que guanyar la vida, però el preu ha de ser just i digne, a més quan estem parlant de algo tan important com és la sanitat i els medicaments.
Sí, perquè en aquest cas estem parlant de la salut de les persones, i quan no n'hi ha ànim de lucre, això ens garantitza que sí que ens arribarien els medicaments quan toca.
Efectivament. No, i així vam veure amb jo crec que amb molta tristor com s'instal·lava el copagament, que va generar que moltíssima gent deixara de poder-se pagar els medicaments, perquè al final hi ha una bossa de gent que té que triar. Un pensionista que cobra 600 euros al mes i viu de lloguer té que triar entre pagar-se el menjar, pagar-se el lloguer o pagar-se els medicaments.
I més té que prioritzar, clar.
Efectivament, i més quan tenim malalties cròniques que requereixen de medicaments constantment. Per tant, hem de garantir, efectivament, que els medicaments arriben a tot el món, perquè és una necessitat bàsica, i jo crec que ahí estem tot el món d'acord. O hauríem d'estar-ho com a mínim.
És la política útil de més compromís.
Efectivament.
Una de les apostes seria fer una farmacèutica.
Efectivament, és un exemple que efectivament n'hi ha molts més. Per exemple, podríem parlar de l'economia verda, d'implementar, d'apostar per les energies renovables, d'apostar per l'economia de les cures. També, quan parlem d'economia de les cures, parlem, per exemple, d'atendre els nostres majors, d'atendre els nostres xiquets, d'atendre les nostres persones dependents, i això també són llocs de treball localitzats, que no se'n poden anar a la Xina a fer aquesta feina. La Xina o a Tailàndia o a un país on és més barat la mà d'obra. Si estem parlant d'economia de cures, si estem parlant d'atendre i cuidar a la nostra gent, estem parlant de que els llocs de treball estiguen localitzats als nostres pobles i comarques i no se'n puguen anar d'ací. Per tant, és una millora substancial per a la nostra gent, és tindre millor atesa a la gent que ho necessita, la gent dependent, i al final no ens oblidéssim que tots i totes som dependents, i a més tindre llocs de treball de qualitat localitzats als nostres pobles i que la nostra gent no se'n tinga que anar fora.
Era un poc lo que, veuràs, després d'estes setmanes que heu estat venint tots els candidats a anar al Congrés, la gent em pregunta cadascú en què incidís. Per això avui per mi era molt important que aplicars un dels teus projectes i que digueres exactament què és la política útil, perquè és un eslògan de més compromís, però me pareix que d'esta manera arriba més, o almenys l'oient se pot identificar o no en tu, i és el que decidís al final tirar la bolleta.
Totalment d'acord. A més, quan parlem de política útil, efectivament parlem de fer el que fa la gent. És que és un eslògan, però és molt més que un eslògan. Uh-huh. Al final, cada dia, totes les persones de Vila-real i de tots els pobles de Castelló dialoguem, acordem, arribem a acords, ens preocupem de cuidar a la gent dependent que tenim a la nostra família, ens preocupem de tindre els serveis bàsics com els serveis mèdics coberts, com les medicines, i això és el nostre dia a dia, i entenem que la política útil, per suposat, és traslladar ese dia a dia, ese ben bon fer que té la gent en el seu dia a dia, a les institucions, i que estiguen al servei de la gent, però a més que se pareguen més a la gent dels pobles i comarques, a la gent de peu, que últimament han perdut una miqueta al nord i no se pareixien tant conforme a nosaltres ens agradaria.
Val, doncs dit això, ara me trobo en què. Imaginem una persona que d'alguna manera te sent, confia en tu i pensa, pues jo vaig a votar aquesta xica perquè m'ha convençut, val? I però què passarà? El meu vot se perdrà? Tot això t'ho dic perquè ha eixit, bueno, pues l'enquesta del CIS de Félix Tezanos. Anem a recordar que esta enquesta se va fer en octubre, antes de l'exhumació
i de la sentència,
del procés. I del conflicte, sobretot de Catalunya. I totes
sí, la sentència del procés, que ha generat una situació, claro, la veritat, bastant tensa.
Sí, sobretot ha posicionat molt a les persones, si el CIS, però com diuen que el CIS de Tezano sempre acerta, diuen que després...
Bueno, n'ha encertat una. Sempre, el 100% una.
Pues... Fija't que una de les coses que a mi m'ha llamat l'atenció és teu llitsc textual, val?
Sí.
Més País, la plataforma que lidera Íñigo Errejón, Junta, Compromís i Equo, obtindria entre 3 o 4 diputats, molt lluny de les expectatives generades en les últimes setmanes. Una de les conseqüències d'obtindre representació llamant a Madrid i a la Comunitat Valenciana és que no tindria grup parlamentari propi al Congrés. Això dona molta por. És dir, si jo, que sóc una persona, me'n vaig en tota la meva il·lusió del món i li vote a Més País i després resulta que m'he quedat sense grup parlamentari, què faig? Com me senc?
Bueno, el grup parlamentari és un tràmit, és un mecanisme de funcionament al Congrés que efectivament és molt positiu per als grups parlamentaris, però per a la gent... Per a la resposta de la gent es pot fer el mateix, vull dir, la faena se pot fer igualment al grup mixt. Per tant, tindre representació i no tindre grup parlamentari, en principi, el que arribaria a la gent, la diferència és poca. Sí que és cert que per a nosaltres ens dona més temps, ens dona més espai, ens dona més capacitat a les comissions, i per a la nostra faena del dia a dia és més còmodo tindre grup parlamentari propi. Però jo he estat al grup mixt i te puc assegurar que se pot treballar molt des del grup mixt.
Això és una cosa que hem de tindre present. És dir, si no se trau grup parlamentari, el treball és el mateix i arriba igual des del grup mixte?
Efectivament, arriba exactament igual. De fet, el grup mixt és un grup en si mateix i funciona igual que qualsevol altre grup. El que passa és que el funcionament intern genera que tingues que arribar a acords en altres partits quan vols presentar iniciatives parlamentàries, per exemple, no en quant al contingut, sinó en qui presenta la iniciativa parlamentària. Perquè n'hi ha que acordar-ho igual que en qualsevol altre grup. Al final, el Partit Socialista, que té un grup gran, també decidirà què prioritza. Uh-huh. En el nostre cas, dins del grup mixt, nosaltres defenem a ultranza i ningú es pot dir que no presento les coses valencianes. Per tant, en els efectes diaris de la gent, el grup parlamentari és secundari per a la gent. Per a nosaltres sí, perquè ens permet treballar amb més tranquil·litat. Però bé, vull dir, com hem anat a treballar? Si hem de treballar més hores per a poder negociar propostes per a Vila-real i per als pobles de Castelló, es faria sense cap problema. I en quant al que dius del CIS, efectivament, no són uns bons resultats per a més compromís, això és aixina, però també és cert que ha passat coses importants els últims dies com per a agafar-la en pinzes. Les enquestes en què estes són, i jo ahir mateixa ho dia a les meves xarxes, perquè neixia una altra en la que ens deia que teníem l'escó pràcticament assegurat per Castelló més compromís. Les enquestes en què estes són, quan són bones i quan no ho són. Cal agafar-ho en pinzes i, evidentment, la millor enquesta és la del dia de que se va a les urnes. I ahí és on més compromís tenim, sí, evidentment, les expectatives bones, perquè el 28 d'abril, a nivell valencià, 44.700 persones
això volia
van confiar en compromís per a ser el nexe d'unió entre els partits progressistes, per a garantir que hi havia un govern de progrés a nivell valencià.
I en Castelló no van traure.
En Castelló sí que en vam traure. El que passa és que quan va arribar, aquest dia hi havia dues urnes, ho sabem tot el món, i quan va arribar el vot estatal, la gent va fer vot dual. Va votar. Va confiar en compromís i va confiar absolutament en tots els nivells en compromís per a ser i ser pont de comunicació entre les forces progressistes a la Generalitat Valenciana, però els fantasmes que se van passar tota la campanya traient a relluir l'extrema dreta va fer que la gent traspassara el vot de compromís a les estatals, al Partit Socialista i a Podemos. Nosaltres necessitem, simple i llanament, per a tindre l'escó de Castelló, que la gent que va confiar el 28 d'abril a nivell valencià torna a confiar a nivell estatal. Confia per a fer el mateix que hem fet a nivell valencià.
Marta, jo te demanaria que els mateixos números que jo tinc davant, que les tenim les dos, sí, que els expliques a la gent exactament què va passar en aquestes dues urnes.
Que se va fer vot dual. Vull dir, se va votar una cosa a nivell valencià i una cosa diferent a nivell estatal, que la gent va votar a compromís a nivell valencià, 44.700 persones, que donen, a més, un escó desahogat perquè és un 14% de vot, i a nivell estatal va decidir
repartir el vot,
passar-lo al Partit Socialista i a Podemos. Quasi 20.000 vots a Podemos i quasi 10.000 vots al Partit Socialista. Per tant, la gent va votar, va ficar una papeleta de compromís a un lloc i va ficar una papeleta de Podemos o del Partit Socialista a un altre. Això és el que va passar el 28 d'abril. I això és el que necessitem que ara en este moment no passe. Perquè l'escó està. És que aquestes 44.000 persones, aquestes 4.160 persones de Vila-real que van votar a compromís a les autonòmiques i 44.700 a nivell de la circunscripció de Castelló, ens garantís l'escó a Madrid. És que no necessitem res més que la gent que confie i que va confiar en compromís el 28 d'abril per a ser el pont de comunicació entre els partits a nivell valencià, també confia en compromís per a ser el pont de comunicació entre els partits progressistes a Madrid. Necessitem que la gent que vota a compromís vote a compromís també a Madrid. Val. Simplement.
Un assegurat i el segon és el que les últimes enquestes han dit que segurament també el tindrem. Dos.
Bé, jo crec que per Castelló ne podem assegurar un i crec que és un molt bon resultat i, a més, tenint en compte que ens garantiria, a més, segurament, poder llevar-li l'escó a l'extrema dreta. Això també ho hem de tenir en compte. L'extrema dreta, Vox, a les últimes eleccions, tu mateixa m'has tret els números, Vox va treure 37.000 vots. Estem parlant de que els votants de compromís en som 44.000. Per tant, sense cap problema, tindríem l'escó per davant de Vox. A més, també per davant de Podemos, també per davant de, segons els resultats, de Ciudadanos.
Estàs dient-me que per molt poqueta diferència o aneu vosaltres o va Vox?
Efectivament, això és el que...
Però això és tan com o són rojos o són blaus, és dir, no és que...
No estem competint en els nostres i, a més, és una cosa que en Podemos, és cert que alguns debats hem tingut, Podemos ens està atacant un poc, Compromís sempre ens hem presentat així, inclús abans de que Podemos existira, Compromís ja es presentàvem a les eleccions estatals.
Perdona, Marta, és cert com diu Baldoví que Compromís està per damunt, és dir, els votants de Compromís estan per davant de les sigles.
Totalment. I això se demostra en el resultat de les estatals. En el canvi de vot que explicàvem ara, en el canvi entre a nivell autonòmic i a nivell estatal, s'explica que els votants de Compromís primen el que parlàvem antes, la política útil. Primen el benestar de la majoria per davant inclús dels interessos propis. Perquè també és el que fem Compromís. És que a mi m'encanta i disfruto molt quan veig que el meu votant realment fa el mateix que jo vull fer a Madrid, prioritzar els interessos de la majoria als interessos partidistes. Però també és cert que hem vist com confiar en partits estatals ens han abocat a noves eleccions. I no és la primera vegada, és que és la segona vegada que confiar en partits estatals ens aboca a noves eleccions. Per tant, creiem que ara és el moment de ser valents i valentes i del 10 de novembre repetir i aquesta confiança que van depositar en Compromís a nivell València per a poder tindre aquest escó per Castelló a Madrid i també ser el pont de comunicació, que és el que volem ser, el pont de comunicació per a garantir un govern de progrés.
Marta, tu què t'interessa més? Que el votant te comprenca o que te vote? Que comprenca la teua política o que te vote?
Jo vull que el votant, no només el meu votant, perquè en el moment que eixes electe eres representant de tots i tots i totes. Per tant, jo evidentment vull que la gent comprenga el que li estic dient, perquè a més crec que el que estem dient és de molt de trellat, és de molt de coneixement, conforme diem la gent de Castelló, i és algo molt normal que en el nostre dia a dia fem. I crec que a nivell institucional ens falta i molt ixe coneixement, ixe saber estar, ixe prioritzar els interessos de la majoria per damunt dels interessos personals. Per tant, per a mi, lo prioritari és que la gent m'entenga, perquè tinc clar que si escolta i entén el que li estic dient, se veurà molt reflectit i reflectides, se veuran reflectides al final totes les persones en ixe tipus de política que volem fer, perquè és el dia a dia de tota la gent. És el dia a dia a la feina, és el dia a dia a la casa, és el dia a dia amb la família, amb els amics, acordar, dialogar. Xico, doncs no sempre anar a sopar a un tovellís.
Votar a més Compromís és un vot útil?
Absolutament. Per a mi, evidentment, el més útil. Per tot el que proposem i, a més, per el que t'estava dient, pel coneixement, pel trellat, per la sensatesa, perquè absolutament sempre hem prioritzat els interessos de la majoria per davant dels interessos partidistes a tots els nivells i perquè continuarem fent-ho, perquè per això vam venir a la política, per a dir-li al bipartidisme que ja estava bé de punyades damunt de la taula i que començàssim a dialogar i a consensuar. Ara pareix que això no només passa en el bipartidisme, sinó que també passa amb aquests partits que es diuen de la nova política. Doncs el que volem precisament és poder ficar una miqueta de coneixement en tot això i fer política útil, dialogar, consensuar i garantir la governabilitat, que al final és el que crec que a tot el món es preocupa. Poder tirar el nostre dia a dia, poder tindre medicaments més econòmics, poder tindre educació digna, i això passa per tindre un govern a l'Estat.
Marta, com ja és el temps, bueno, sempre dic el mateix i tal, però el que vulga seguir escoltant-te o tingui interès per conèixer-te, és que com eres una persona que estàs tot el dia amunt i avall i me dones opció a dir on vas, pues bueno, jo ho dic perquè jo que te conec, estic així, parlem tu, pues jo penso que n'hi haurà gent que tindrà curiositat per veure i per estar a prop teu i conèixer-te. Estaràs esta vespre en Borriol, a les 8...
Ja a Vilafamés.
Ah, veus?
A les 6...
A les 8 sé que estàs en...
I a les 8 Borriol.
A les 8 en Borriol, en la cafeteria La Lluna.
Efectivament.
En Carles Mulet, Silverio Tena, Héctor Ramos...
Que és l'alcalde de Borriol. I a les 6 i mitja, al bar La Paronet, a Vilafamés, amb Anna, que és la regidora de Compromís a Vilafamés, també amb Silverio Tena i amb Carles Mulet. Con Podeu veure, no parem en torreta.
Molt bé. Marta, la setmana que ve serà l'última setmaneta. Però bueno, això jo pense que després quan estigues a Madrid te recordaràs de vosaltres també, no?
Conforme he fet sempre, ja ho sabeu. Jo sempre... De fet, en Instagram utilitzava un hashtag que es deia La vida és un tren, perquè passava les setmanes anant, tornant, els dimarts a les 6 del matí agafant el tren, els dijous a les 12 de la nit tornant, perquè efectivament... Bueno, ens creem la representació dels pobles de Castelló i entenem que nosaltres allí anem a fer plenos, però la nostra feina del dia a dia està així.
Tens moltes ganes d'anar a Madrid?
Tinc ganes de tornar.
Perfecte.
Tinc ganes de tornar, a més, ho tinc que reconèixer, ara en molta més calma, en el cap molt més clar i amb moltíssimes ganes d'acabar totes aquelles coses que es me van quedar pendents a l'abril i que considero que els nostres pobles necessiten.
Molt bé, moltes gràcies, Marta.
Gràcies a vosaltres.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher.
Y para la próxima noche de Halloween, disfruta de un menú terroríficamente delicioso.
¿Conoces el Plexer? Es un tratamiento que te ofrece la clínica médico-estética doctora Encarnaso Ribes para rejuvenecer tu rostro. Ojeras, patas de gallo, caída de párpados, arrugas, exceso de piel, estrías, verrugas... ¡Nada se le resiste! Infórmate en la clínica médico-estética doctora Encarnaso Ribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. En aquest cas, obrim espai de tradicions i anem a parlar d'un tema que ben cert és que vam parlar fa uns dies del dispositiu de la localitat a motiu de Tots Sants, però també aquesta jornada té molt de tradició i per això ens acompanya la regidora de l'àrea hacia la localitat, Noelia Samblas. Noelia, molt bon dia.
Molt bon dia a totes i a tots.
Doncs estem parlant d'una jornada que és molt important perquè retre homenatge, no?, als éssers estimats que ja no ens acompanyen i per això doncs és important que estiga tot a punt, ens ho va comentar la regidora, però també parlar d'aquesta tradició, no?, que envolta que a Sea Vila Real també es complís.
Sí, exacte. La companya Rosario Royo, com a regidora de Cementeri, l'altre dia va estar així a Ràdio Vila-real comentant el dispositiu que com cada any l'Ajuntament de Vila-real prepara per a poder celebrar la festivitat de Tots Sants amb la major seguretat, sobretot per a tots els veïns i veïnes, i ficant a la seva disposició el màxim de mitjans disponibles, però sí que és cert que ens trobem amb una festivitat, bé, com bé has dit, Sheila, tradicional a la nostra història i en la cultura de tots els vilarealencs també, no? És el moment de retre homenatge als nostres éssers més estimats, d'apropar-nos al cementeri i de recordar-los. Una festivitat que cada any, així a les nostres terres, es veu un poc envaïda, no?, per el Halloween, no?, que ha vingut d'altres terres. Però bé, nosaltres, al cap i a la fi, som una gent també molt oberta i totes les festivitats pues, poden conviure, però no podem oblidar que Halloween ve d'on ve i que nosaltres realment el que celebrem i que sempre ha sigut tradicional és celebrar el 1 de novembre com la festa de Tots Sants, el moment de retre homenatge als nostres éssers estimats.
Amb flors, no?, que és especialment, i que també, doncs, al final és economia, no? Potser és lleig, no?, parlar de mort i economia, però és que al final, doncs, malauradament les floristeries, doncs, esperen com aigua de maig, no?, aquesta jornada.
Sí, és un poc el que dius, al final tot va un poc al voltant de la economia, però tot en aquesta vida va al voltant de l'economia i tota activitat genera economia, i en aquest cas la festivitat de Tots Sants genera una economia en el mercat de les floristeries i que, pues, com tu dius, pues, també elles esperen aquesta festivitat per a poder pues, vendre les flors que totes i tots portarem als nostres estimats al cementeri. Nosaltres, des de l'Ajuntament, celebrem any rere any aquesta festivitat amb uns actes pues, senzills, però que sempre són molt, molt ben acollits. Suposo que també la uh-huh. companya regidora de l'àrea en concret, que és Cementeri, Rosario Royo, va fer la seva explicació, no? I que tot i les dificultats econòmiques que ens puguem trobar, l'Ajuntament sempre està per donar servei i l'autobús groguet, l'autobús gratuït uh-huh. Que tenim a la ciutat pues, farà un servei especial i tindrem a Protecció Civil i a cossos de policia pendents d'aquesta jornada que comença dies abans perquè molta sí. gent...
I anar, no?
Exacte.
A netejar, exacte. A
netejar, uh-huh. visitar i... Pensant a lo millor que el dia 1 es pot trobar un poc d'aglomeració, hi ha molta gent que visita el cementeri el dia 30, el 31 o inclús el dia 2, no? Uh-huh. Que també és un dia assenyalat. Nosaltres, suposo que me preguntaràs un poc què és el que fa l'Ajuntament. No? L'Ajuntament. No? L'Ajuntament comencem la jornada de l'1 de novembre amb uns actes religiosos que sí que he de dir que són uns actes religiosos organitzats per l'Associació de Filles de Maria del Rosari. Elles col·laboren sempre en aquesta jornada i són les encarregades de lo que són els actes oficials religiosos, no? Uh-huh. Sempre el cura pàrroc mossèn Javier, o si ell no estiguera pues, en qui delegara, però sempre és mossèn Javier el que oficia la missa a les 11, però la jornada comença a les 10 i mitja en el rest del Rosari. Uh-huh. A les 10 i mitja ja hi ha gent que s'arrima al cementeri i com fiquem unes cadires en el centre del cementeri i habilitem el cementeri per a poder celebrar missa, pues la gent ja a les 10 i mitja ja agafa el seu lloc i ja resa el rosari per a continuació a les 11 participar de l'Eucaristia, uh-huh. que això que forma part d'aquesta part més religiosa i més dedicada a això, a retre homenatge als nostres éssers estimats. Uh-huh. I després el que l'Ajuntament fa any rere any com una ja tradició i que sempre hem mantingut i no mai ningú ens hem plantejat
que no es faça,
uh-huh. és formar part ja d'aquesta festivitat, és l'apropar-nos a la tomba dels caiguts en les conteses i en el cinema la luz, uh-huh. i fer una oració allí i oferir-los una corona de llorer com una mostra d'estima i record per part de tots els vilarrealencs uh-huh. i les vilarrealenques, no? Són uns actes senzills, emotius, però als que l'Ajuntament sempre ha fet costat, sempre ha estat participant, i als que any rere any tota la corporació municipal participa de manera conjunta. Uh-huh.
Un element aquest, no? Per exemple, aquesta creu, no? Que n'hi ha, que moltes vegades pot passar desapercebuda perquè la gent anem al cementeri, no? Pues igual veus una creu però no se sap ben bé per què, no? O a què és, doncs que sàpien, no? Que és també aquest l'homenatge que es va fer a les víctimes.
Correcte, és l'homenatge que es va fer a les víctimes caigudes en conteses i també als cremats en el incendi del Cine de la Luz. La veritat que el cementeri compta amb molts símbols i ve, pues, com en tots els cementeris d'arreu de tot el país, del País Valencià i de tota Espanya, pues, els cementeris són inclús en moltes ocasions quasi que museus a l'aire lliure, uh-huh. perquè les famílies que volen tindre molt presents als seus familiars que els han deixat, els dediquen un espai, no? Bé siga en les casetes o bé siga en panteons,
no passa res.
Molt especials, sí. i la veritat que de vegades ens trobem amb quasi que obres
arquitectòniques,
correcte, sí, uh-huh. sí, la veritat que i en el nostre cas en tenim de molts, i a més pues que també tenim en el nostre cementeri pues il·lustres també de Vila-real allí, i al cap i a la fi és això, és un símbol també de la nostra ciutat, el uh-huh. cementeri municipal, com ho és de totes les ciutats.
Clar, al final és un repàs i no un recorregut per la història del que ha sigut la ciutat, en sí. aquest cas.
Sí, sí, perquè ahir uh-huh. tenim totes i tots familiars, i de segur que la jornada de l'1 de novembre és una jornada molt emotiva perquè sempre recordes de manera més especial, si cal, els teus éssers estimats que ja no estan entre nosaltres, però també tenim història de les nostres ciutats i com dia, pues, personatges il·lustres de les ciutats i persones que han fet molt per els pobles i les ciutats, i els cementeris al final pues, també són un poc el record i la història dels pobles.
Doncs sí que per últim, ja, regidora, òbviament en aquesta jornada moltes famílies tindran ja la seva pròpia tradició, no?, d'aquesta rutina de què fer en aquesta jornada, però ens agradaria que també vostè convidara com a representant del consistori a que participin dels actes que s'impulsen en aquest Dia de Tots Sants.
Sí, exacte, com bé has dit, de segur que moltes famílies ja tenen la seva tradició i tenen el seu horari i la seva programació feta, però sí que des d'ací animar-los a participar de la jornada matutina que en el 1 de novembre celebrarem a Vila-real, com cada any, a les 10:30 en el Rosari i a continuació en una Eucaristia solemne i que vol recordar a tots els nostres éssers estimats i després en aquest homenatge i que vegin que l'Ajuntament oferís un servei també a tots els ciutadans perquè puguen participar de la jornada i a més com recordar també el que comentava la regidora companya delegada de Cementeri, Rosario Royo, que tenim un dispositiu especial que, tot i que segurament pues, cadascú ja tindrà la seva manera d'apropar-se al Cementeri Municipal de Vila-real, sàpiguen també que està l'autobús a la seva disposició, que els cossos de seguretat estaran vetllant per la seguretat de totes i tots. També tindrem Acudim, que com cada any ajudaran a les persones que tinguin qualsevol tipus de mobilitat reduïda. I que al cap i a la fi serà una jornada on novament veurem com els vilarrealencs i les vilarrealenques en unió i tots junts fem una que siga molt especial per a totes i tots.
Doncs també moltes gràcies, regidora, per apropar-nos, no?, i recordar aquesta part tradicional de Tots Sants a la localitat i parlem pronte de més assumptes.
Moltes gràcies, Seila. Bon dia.
Un minut passat de les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.